Parlem d'Òpera, una coproducció de la Fundació Òpera a Catalunya i Ràdio Sabadell, presentada per Jordi Torrents.
Bona tarda a tothom. Darrer programa d'aquest hivern, el proper ja serem primavera. Programa número 515, just a l'equador del mes de març. Com passen els dies? Recordeu el programa número 500? Si era ahir, el primer de desembre, ja han passat 15 setmanes. Som-hi, doncs, que no està res. Nosaltres, com sempre, sigui quan sigui, sigui quina sigui la temàtica, aquí puntuals per estar amb tots vosaltres cada dijous a les 8 del vespre, més les corresponents redifusions. És el nostre màxim desig de cada setmana i, a més, que gaudiu de les nostres propostes. Avui seran força originals i, a més, guiades per l'actualitat. Seguiu a l'escolta. Rocío García, el control de so, i qui us parla, Jordi Torrents, us donem una cordial benvinguda.
Thank you.
Espectacular aquest cor, no trobeu? Hem sentit el fragment L'Aurora amb el cor Sonio la Vita, que representa el sol naixent. Per això se'l coneix també com Himne al Sol i té certes influències wagnerianes. És part de la música introductòria de l'òpera Iris, de Pietro Mascagni, l'autor de Cavalleria Rusticana, que, com sabeu, va fer més òperes a banda d'aquesta, per bé que el gran públic ho desconeix. Iris és una d'aquestes òperes en tres actes i sobre el llibret de Luigi Illica, que es va estrenar en el Teatre Costanzi de Roma el 22 de novembre de 1898. Se la considera més una òpera simbolista que no pas verista. L'èxit de públic fou gran, però el de crítica va ser més aviat dividit perquè molts no van saber apreciar justament les audàcies harmòniques que Mascagni va incloure en aquesta òpera, entre elles escales hexatonals i una instrumentació brillant i rica en sonoritats orientals, perquè, deixeu-me dir, Iris és una òpera ambientada al Japó, 6 anys abans que la japoneseria operística per antonomàsia, que és la Madama Butterfly, que hem vist fa ben poc a Sabadell i que encara no ha acabat la gira. Ho fa diumenge que ve a Cornellà. I ara, abans d'esplaiar-nos sobre el tema d'avui, sentirem un altre fragment d'Iris, que és l'àrea de la protagonista del segon acte, Un di ero piccina, amb Ilona Toccodi i l'orquestra de la ràdio de Múnich, dirigida per Giuseppe Pataner, la mateixa orquestra i director, secundaven el cor de la ràdio bavaresa en la interpretació del fragment introductori d'aquest programa d'avui.
Thank you.
Iris és una trista història d'una noieta, la que dona nom a l'òpera, abusada per proxenetes i gent de mal viure, amb un final tràgic. Devien ser de la Yakuza, la màfia japonesa, tots plegats.
T'agrada l'òpera? En parlem a Ràdio Sabadell.
Avui, amics i amigues oients, parlarem d'òperes ambientades al Japó. Del programa d'avui en dic estampes japoneses, fent relació amb aquelles obres plàstiques típiques del Japó que a mi m'agraden molt. I és un programa fruit d'una certa improvisació perquè en principi n'estava previst un altre, però em van demanar, com s'ha demanat a d'altres programes d'aquesta casa, si podia incloure alguna cosa relacionada amb el Japó, i vaig dir que sí, que faria un programa així. Ràpid de reflexes, que és un. El motiu de tot això és una fira que tindrà lloc a Sabadell el mes que ve, entre el 14 i el 16 d'abril. Però això em va acompanyat de molts més actes per promocionar la cultura japonesa amb conferències, exposicions, visites del cònsol de Japó a la nostra ciutat, jornades gastronòmiques i moltes més coses. Aquesta festa japonesa, per dir-ho així, porta el nom de Sakura Matsuri, que vol dir, segons m'ho tradueix Google, festa dels cirerers en flor. Sempre tan poètics els japonesos, eh? Doncs bé, aquest programa és la nostra modesta contribució a la cosa i us presentarem òperes japoneses, entre cometes, de diverses procedències. N'hi ha unes quantes, no només la Butterfly, de la qual no us explicaré res més. Ja n'hem parlat, l'hem vist, és tot molt recent, però sí que escoltarem l'intermezzo orquestral amb una mica de cor que separa els actes segon i tercer. Són l'orquestra i el cor de l'Acadèmia di Santa Cecilia de Roma sota la batuta de Tullio Serafin.
Thank you.
Parlem d'òpera, amb Jordi Torrents.
Fins aquí us hem presentat òperes italianes sobre el Japó, però també en trobem de germàniques. Us en presentaré un parell que, a més, tracten el mateix tema. La primera es titula Gisei das Opfer, Gisei, el sacrifici, en un sol acte, lletra i música de Karl Orff, el compositor bavarès conegut avui en dia, sobretot per la seva cantata Carmina Burana. A banda d'aquesta obra, Orff en va fer moltes més, algunes de les quals en el camp de l'òpera. La primera d'elles és aquesta de la que estem parlant, composta l'any 1913, quan el compositor tenia només 17 anys. L'argument d'aquesta òpera ve d'una obra del teatre kabuki japonès, Terakoya, que significa l'escola del temple, per bé que en aquest context ho traduiríem com l'escola del poble. Aquesta obra era del dramaturg japonès del segle XVIII, Takeda Izumo, i estava traduïda a l'alemany per Karl Florenz. I aquest és el text que va inspirar el compositor que, dit sigui de pas, va acabar renegant de tota la seva obra anterior a Carmina Burana, que es va estrenar el 1937, aquesta òpera inclosa. Gisei das Opfer, Gisei és en japonès i Opfer en alemany, totes dues paraules volen dir sacrifici. L'òpera en qüestió no es va estrenar en vida del compositor i no ho fou fins al 30 de gener de 2010 en el teatre de la ciutat de Darmstadt, a Alemanya. Resum de l'argument, portant a l'extrem la fidelitat de vassall, un oficial porta el seu propi fill a l'escola on anys abans va amagar el fill del seu senyor, el caigut canceller. Ara els oponents han descobert on s'amaga aquest noiet i envien l'oficial a matar-lo. El cap de l'escola i la seva dona maten el nou alumne i quan presenten el cap a l'oficial encarregat que havia estat encarregat de matar el nen, que resulta ser el pare del difunt, aquest diu que sí, que és el del fill del canceller, i d'aquesta manera salva el destí d'aquell i també expia la seva culpa d'haver-se posat en contra del seu senyor quan aquest va caure en desgràcia. Això és el que hi ha i tot seguit sentirem un fragment d'aquesta primera òpera d'un joveníssim Karl Orff, que és el preludi amb l'orquestra de la Deutsche Oper de Berlín dirigida per Jacques Lacombe. Thank you. l'altra òpera germànica, veieu que dic germànica i no alemanya perquè el compositor d'aquesta segona és austríac. Ja vàrem parlar en aquest programa, sempre pioners, fa temps, amb el Flamaric, abans que els programes en els que intervé el nostre bon amic es passessin a dir Allo Flamaric. Us parlo del programa número 242, emès el 26 de maig de 2016, i que es va dir Bel Canto i novetats discogràfiques. Una de les novetats discogràfiques que presentàvem aleshores era la d'aquesta òpera, Die Dorfschule, l'Escola de Poble, òpera en un acte de Felix Weingartner, compositor neoromàntic i director austríac, nascut a Zadar, Croàcia, el 2 de juny de 1863, mort a Winterthur, Suïssa, el 7 de maig de 1942. Conegut sobretot com un dels directors d'orquestra més importants de la seva generació. A tall d'anècdota us diré que va dirigir la representació d'una òpera retransmesa per primera vegada per ràdio i fou el Parsifal des del Teatro Coliseo de Buenos Aires el 27 d'agost de 1920. Va dirigir força òperes de Wagner al Liceu entre el 1923 i el 1925, però també aquesta òpera seva, Die Dorfschule, programa doble en Pagliacci el 17 i 19 de febrer de 1925. L'òpera s'havia estrenat a l'Òpera de Viena el 13 de maig de 1920 i l'argument és el mateix que ja hem explicat abans. El fragment que sentirem ara és un duet, Nur bauen Köpfe langewegs, només pagesos, nois criats al camp, amb el baríton Stefan Bronk, Genzo, i la mezzosoprano Elena Zitkova, Tonami, que són el director de l'escola i la seva dona. L'orquestra i director són els mateixos del fragment anterior, ja que els enregistraments es van fer la mateixa vetllada en la que dues òperes es van presentar en un programa doble el maig de 2012.
Nur Bauernköpfe, Landgewächs, zu nichts zu brauchen. Ach,
was ist, mein Gotte, dass ihr bleich und zornig auf die Knaben schaut und finstere Worte vor euch murmelt?
Sagen. Lass feiern jetzt die Buben und spielen, was sie wollen. Nur da. dass mich keiner störe. Es ist freier Tag für heut.
Erst hilft geordnet euer Schreibzeug, die Tusche in die Pulte. So.
Parlem d'òpera.
I de les tragèdies extremadament lacrimògenes que ens han portat els italians i els alemanys i austríacs, ara passem a la comèdia desenfadada i gairebé ratllant l'estracanada que ens proposen els anglesos. Efectivament, això que heu sentit eren les notes del fragment d'entrada, després de l'obertura, al cor If You Want to Know Who We Are, de la famosa opereta o òpera còmica en dos actes de Mikado, l'obra més famosa d'entre les moltes produïdes per la prolífica parella, formada per William Gilbert, llibretista, i Arthur Sullivan, compositor, més conegut simplement com Gilbert and Sullivan. De Mikado es va estrenar en el londinenc Teatre Savoy el 14 de març de 1885 amb un èxit clamorós des del primer moment, aconseguint en la primera temporada ni més ni menys que 672 actuacions seguides. L'obra se situa en un Japó remot i fantàstic. La paraula Mikado és una forma que és ja obsoleta avui en dia de designar l'emperador del Japó. Avui en dia se'n diu Tenno. I bé, això dels noms imperials és tot un embolic ritual que no explicarem aquí perquè no toca, però que forma part de la cultura japonesa, si esteu interessats. I qui sap, potser en podeu saber més si assistiu als actes del Sakura Matsuri. I us dic que la interpretació anava a càrrec del cor de la companyia d'Oily Cart amb la New Symphony Orchestra of London sota la batuta d'Isidore Godfrey. Més Mikado?
Oh.
De nou, el cor i orquestra esmentats, més solistes com Anne Drummond Grant, Katisha, Jean Hindmarch, Yum Yum i Thomas Round Nanky Poo. Era el final de l'acte primer, Ye Torrents Roar, Ye Tempest Howl. The Mikado or the Town of Titipu. El Mikado, la ciutat de Titipu, és una obra que el famós tàndem va crear quan ja havien començat a entrar en crisi, ja que el compositor estava entestat en no crear més òperes pel Savoy, mentre que Gilbert no tenia les mateixes manies. A més, l'empresari d'Oily Carter els va donar un toc perquè, segons contracte, calia fer una nova òpera, així que Sullivan va haver d'empassar-se els prejudicis que els tenia, perquè, bàsicament, ell es considerava dotat per fer coses de més volada que no pas aquestes obres còmiques, de gran mèrit, sens dubte, que la gent devorava en el Teatre Savoy. L'exòtica ambientació en el Japó va permetre als autors ser encara més punyents en l'habitual sàtira sobre la política i les institucions britàniques. Des del 20 de maig de 1884, quan Gilbert va enviar a Sullivan un primer esborrany de la trama fins a l'estrena, van passar 10 mesos. I mentre la nova òpera no va quedar enllestida i després que Princess Aida, el títol anterior, baixés el taló, en el Savoy van haver de muntar alguna reposició d'obres més antigues. En aquella època les relacions comercials amb el llunyà país oriental havien augmentat i a Anglaterra s'havia despertat una mena de moda, una mica boja, per totes les coses japoneses. Així que en aquest context tenia certa lògica que Gilbert emplacés la trama de la seva nova òpera al Japó. Molt breument us en resumeixo l'argument, tan diferent del que hem sentit fins ara. The Mikado és una història d'embolics que tenen com a protagonista Nanky Poo, que és el fill del Mikado, disfressat de músic errant, i la seva enamorada Yum Yum, amb la qual s'acaba casant. El Mikado fa lleis severes i qui flirtegi és condemnat a mort. El sastre Koko ho ha estat, però a Titi Poo el nomenen Gran Butxí, ja que, diuen, serà difícil que comenci per executar-se a si mateix. I això és el que dona peu a totes les hilarants situacions de les que aquesta òpera còmica en dos actes està trufada. I ara, si us sembla, ens sentirem al final amb la fanfàrria i el cor general amb solistes For He's Gone and Married Yum Yum, amb personatges que responen als noms de Piti Singh, Coco, Pip Bo, Yum Yum, Nanky Poo, Poo Ba, Pistush i coses semblants. Música divertida i desenfadada, en definitiva.
Oh,
Parlem d'Òpera, una coproducció de la Fundació Òpera a Catalunya i Ràdio Sabadell, presentada per Jordi Torrents.
I bé, encara ens queda per explorar el sector francès, que estarà present en dues òperes més, totes dues desconegudes fins ara en el nostre programa. Ei, 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 això és el que m'agrada, Descobrir-vos noves coses que poden conviure perfectament amb la Butterfly, que és la capo di tutti capi de les òperes sobre el Japó. Primera òpera francesa d'avui, La Princesse Jaune, La princesa groga, òpera còmica en un acte i cinc escenes amb llibret de Louis Gallet, un dels llibretistes francesos més importants del XIX, i música de Camille Saint-Saëns, estrenada a l'Òpera Còmic de París el 12 de juny de 1872. Fou la tercera òpera composta pel famós autor de Sansón i Dalila, però la primera en pujar a escena. I fou un encàrrec de Camille Dilocle, director del teatre, com a compensació per no haver pogut estrenar, com li havia promès, una altra òpera seva, Le Timbre d'Argent, degut a qüestions financeres. L'òpera presentada, amb dues més de durada curta, fou un fracàs, amb una gran hostilitat per part de la crítica, que, per altra banda, ja era habitual, cap a la seva música en aquells moments de la seva carrera, quan Saint-Saëns encara era un home jove de 36 anys en el moment de l'estrena. La Princesse Jaune va gaudir de quatre funcions més d'aquella temporada abans que l'òpera còmic l'eliminés del seu repertori. I us diré que, per bé que el tema japonès és l'única de totes les òperes que presentem avui que no transcorren al Japó, sinó que està ambientada en els Països Baixos. Aquesta òpera es va compondre sota la influència de l'anomenat japonisme molt en voga en aquella època a França. Aquest moviment es va desenvolupar a partir de 1858, quan els Estats Units van forçar l'obertura o reobertura del comerç amb el Japó després de segles d'aïllament del país. La influència japonesa es va estendre a nombroses arts, arquitectura, paisatgisme i jardineria, moda, pintura, estampes, arts decoratives com ceràmica, esmalts, lacats, metalls, etc. El món occidental va quedar fascinat pels objectes procedents de les llunyanes terres del sol naixent. En música, com veieu, també hi va haver influència, però això Saint-Saëns es va aventurar a compondre aquesta òpera que pensava seria del gust del públic, on va utilitzar l'escala pentatònica per tal d'aconseguir un so oriental.
Pour toujours la t'a pris. Si tu m'as pardonné, redis-le-moi, je t'aime.
Ah, ah, quelle ardeur nouvelle, l'amour dont ton cœur est plein, tourne, tourne, comme mêle d'un moulin.
Je me réveille d'un songe. Hélas, pourquoi rire de moi, Léna, mon seul amour?
Mon songe! Vous étiez épris d'un trésor sans prix, mais était-il donné choisi? Bien, ma crème maintenant, votre fantaisie. Allez-vous jaloux, ton amour étrange, demandez revanche.
Hem sentit al final de La Princesse Jaune, C'est du mot qu'ignorant de moi-même, amb el tenor Carlo Alemano Cornelis i la soprano Maria Costanza Nocentini Lena i l'orquestra suïssa-italiana dirigida per Francis Travis. La història que ens explica aquesta òpera és de només dos personatges, Lena i el seu cosí Cornelis. Aquest és un fanàtic de tot el japonès i encara que us sembli una bestiesa, està enamorat de Ming, una noia japonesa pintada en una estampa que té penjada en el seu gabinet, ple d'altres objectes japonesos. Lena està gelosa, doncs estima secretament el seu cosí. Aquest pren una poció oriental que conté opi, que el fa entrar en un deliri en el que el gabinet holandès es transforma en un interior japonès. I la noia de l'estampa pren vida sota els trets de Lena. La cosa, però, acaba bé. Doncs, després d'un bon rapapolvo de la noia, on li retreu que estigui enamorat d'algú que només existeix en la seva imaginació, avergonyit, accepta que realment estima Lena. I la segona òpera francesa i última d'aquest programa té molt en comú amb Madame Butterfly. Fins i tot el títol és semblant. Madame Chrysanthème. Aquesta és una comèdia lírica amb pròleg, quatre actes i epíleg, llibret de George Harman i Alexandre André i música d'André Messager. Estrenada en el Teatre de la Renaissance de París el 21 de gener de 1893. Messager, nascut el 1853 i mort el 1929, fou compositor i director d'orquestra, deixeble de Saint-Saëns. Va compondre 45 obres per l'escena, d'elles 8 són ballets i la resta operetes i òperes còmiques o comèdies líriques, que es van representar amb èxit tant a París com a Londres. Madame Chrysanthème es basa en la novel·la semi-autobiogràfica del mateix títol original de Pierre Loti, el famós escriptor francès de novel·les exòtiques, que a més era oficial de marina, com Pinkerton. Aquesta novel·la de Loti també va ser tinguda en compte pels llibretistes de Puccini a l'hora de crear la Butterfly. Però són dues obres molt contrastades. Mentre la de Puccini és una òpera que transcorre tot el temps a l'interior d'una casa, la de Messager alterna espais públics i privats, permetent captar altres aspectes del Japó, tot mostrant un món inaccessible als occidentals. Amb també una gran diferència entre la incapacitat de Pierre, el protagonista masculí de Madame Chrysanthème, de comprendre i dominar Chrysanthème, i la dominació que Pinkerton exerceix sobre Butterfly. Pierre, oficial de marina, també es casa amb la Geisha, sembla que amb un amor més genuí. Al final se'n torna a França, i ella li fa arribar una carta perquè la llegeixi en alta mar. A la carta li diu que recordi que al Japó també hi ha dones que estimen i ploren. Però almenys no hi ha sang al final. Sentim la que és l'àrea més coneguda d'aquesta òpera de l'acte tercer, Le Jour sous le soleil béni, amb Sonia Yoncheva i l'orquestra de la Comunitat Valenciana, sota la direcció de Frédéric Chasla.
Oh,
I fins aquí hem arribat avui. Espero que almenys els que sou de Sabadell us decidiu a visitar el Sakura Matsuri per tal d'aprofundir en la molt interessant cultura japonesa. Jo us espero d'aquí a 7 dies només, passar de llista. Adéu-siau i fins dijous que ve.
Contacta amb nosaltres o per a @radiosabadell.fm.